Jordi de Juan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Toni Comín també seu en aquest estudi. D'aquí uns moments tindrem... Hola, Toni.
Hola, bon dia.
I d'aquí uns moments el Toni Soler també serà amb nosaltres, al costat del Joaquim Nadal i del Miquel Iceta. Ara estàvem veient aquí a les televisions que estan repetint el promo al Cuny d'ahir. Es veia Pere Navarro, es veia també Xavier Sabater, es veia baix el 324, o TV3, en aquest cas, que està avui aquests els matins amb l'Àngel Ros. I fèiem allò dient, carai, el domini del PSC... En aquest moment, a la xarxa mediàtica, Miquel Iceta i Joaquim Nadal en aquest estudi, després de 24 hores, diríem que des d'un punt de vista mediàtic, curiós. Com ho reflexionaries tot, Francesc Marc?
Ostres, déu-n'hi-do. Hi ha molts serrells, no?, i moltes coses que aniran sortint. Però d'entrada, la paradoxa és que el PSC, que portava una temporada que no sortia, ha de sortir, i com hi ha una llei inexorable en el periodisme, que és una llei molt diabòlica, normalment no se surt per bones notícies, sinó se surt per conflictes. Home, ens ha sorprès una mica tots el temps d'això, és a dir, que s'ha produït només en tornar de vacances i, en fi, hi ha moltes interpretacions, és normal. A més, això se solapa en un moment polític complicat en el que una mica tots tenim la sensació que la política formal o els partits queden una mica en fora de joc, almenys això sembla que és el que ha passat aquests dies de debat previ a la Diada, etc. I, a més, amb un futur incert en el que no sabem si tindrem eleccions, no en tindrem, si el dia 20 hi haurà una entrevista dolenta o molt dolenta entre Rajoy i Mas. En definitiva, tot això s'afegeix i hi ha una cosa que ja deixo anar aquí, que és veure també com, i particularment ho dic com observador de fa molts anys de la política, com a vegades passa en l'empresa i passa també, veig, en el món dels partits, no s'acaba de valorar el que és l'experiència, o sembla que no es valora prou l'experiència i no es valora prou el que seria el capital humà. Em dona la sensació, i ho dic des de fora, d'una manera, diguem, molt respectuosa amb aquest partit.
Jordi.
No, jo molt en la línia d'en Francesc Marc, no? I certament des d'aquí es mira una mica els toros des de la barrera, no? Una preocupació també pel que ha passat, no? En moments molt delicats en la situació política de Catalunya, una extirpació global d'aquest sector anomenat catalanista del PSC, una certa extemporaneïtat respecte a la renovació o respecte al congrés del PSC que es va produir, i hi ha la sensació de que és un cop de força, tot en un moment polític molt delicat. I que, en fi, jo crec que el país, igual que necessita un govern fort, necessita una oposició forta, i no sé si estem davant d'un exercici de fortalesa o precisament de feblesa.
Toni Comín.
Què em preguntes?
Primer et pregunto sobre les últimes 24 hores, com les has viscut i què et penses de la remodelació que ha fet el Pere Navarro. I la segona, després, preguntaré sobre el teu futur.
Sí. Jo crec que és important que el PSC, més que parlar de persones, parlaré de projecte, no? Retrobi el projecte, per dir-ho així. I aquests dies jo tinc la sensació que el millor que podríem fer, ja sé que és cursi, qui perd els orígens perd la identitat i tal, no? És tornar a les essències i als orígens del PSC, no? El PSC era un partit catalanista, jo aniré a la Mani, per exemple.
Toni Comín
va a la Mani. Crec que hem d'explicar-li al país, escolta, no som independentistes, però tenim moltes més coses que ens uneixen que no pas coses que ens separen amb la gent que sí que anirà a la manifestació, i UGT, Comissions i Iniciativa, no crec que el dia 12 de setembre s'hagin fet independentistes, diguem, no? Jo tampoc me n'hauré fet el dia 12, però ells hi seran. Crec que la senyal era molt més nítida i molt més coherent si es anava a la Mani. Crec que hem de tornar a explicar-li a la gent que som un partit clarament d'esquerres, que ens oposem frontalment a les polítiques de retallades que està fent Mas, i per exemple no pots coquetejar amb Eurovegas, no pots coquetejar amb Eurovegas perquè confons la gent, i a més de ser un partit d'esquerres i catalanista, som un partit que va lluitar per la restauració democràtica, per tant som els campions de la democràcia. Què vol dir això? Que hem de ser capaços de fer unes primàries que siguin un pas més en l'aprofundiment democràtic, per exemple, bueno, el que va prometre el primer secretari del partit abans del Congrés, és a dir, el Pere Navarro va guanyar el Congrés comprometent-se a fer unes primàries a doble volta, per exemple, no? Això ho té publicat a la seva web com a candidat, a fer unes primàries a la francesa sense censos, i per tant no tinc cap dubte que serà així, perquè és el seu compromís, i estic segur que ell fa honor als seus compromisos. Per tant, el PSC ha de poder fer això, democràcia, per tant primàries transparents, franceses, obertes, ha de fer amb catalanisme, Jo aniré a la manifestació, que, de fet, com a simple militant que sóc en aquests moments, això no contravé en cap sentit la... Sí, el que va dir la pròpia direcció del partit fa dos dies, no? I hem de fer de partit d'esquerres, les tres coses.
Bon dia, bona hora. I què, d'aquestes últimes 24 hores o 36 hores del PSC, sí. Llegíem el teu bitllet del diari Ara, que comentaves i acabaves dient la por moltes vegades de les renovacions és que continuen fent pudor de resclosit,
sí.
Deies, no?
Sí, intentaria ser comprensiu amb el que ha passat al PSC i amb el que intenta sempre Navarro, perquè em sembla que no és gens fàcil el que intenta fer. I jo, si estigués al capdavant del PSC, no sabria molt bé per on tirar. Crec que el PSC va representar durant molt de temps una certa transversalitat que en aquest país s'ha anat engrunant. I el PSC ha de tornar a buscar el seu camí. Per tant, que un cop el PSC ha decidit que en Pere Navarro sigui el seu líder, en Pere Navarro ha d'actuar com a tal, ha de fer visualitzar el seu lideratge, ha de renovar, etc. Per tant, fins aquí, doncs, hi ha una certa lògica en el procés que ha passat. Ara, dit això, em sembla que en aquest país s'ha mogut tot, s'ha sacsejat tot, excepte el PSC. És una mica la sensació que em dona. I el PSC realment no ho té fàcil, perquè el PSC, com et dic, representava un model que era el catalanista a Catalunya, federal a nivell espanyol, que tots dos han entrat en una certa crisi. I ara venim cap aquí, està fixat en els balcons, hi havia banderes, típic, allò que fem, aquesta sociologia barata que fem sempre a base de balcons, i cap manera d'anar que el senyor ha desaparegut del paisatge català. A Catalunya hi ha banderes espanyoles i hi ha estelades. I aleshores em sembla que el PSC...
Quin èxit. Quin èxit, no?
Sí. Això es planteja com a gran...
No.
Jo m'estimo tothom amb una senyera que no pas que ara diguis que ha desaparegut. Sí, però... Si la política ens ha portat cap aquí, el tanto acaba de canto, eh?
Va bé, però... Sí, però que
o no... O sigui, hem canviat la bandera del país així, pamperador, per la cara. Però... aquella per la que es va lluitar, en benefici d'una que no sabem encara, que a més hi ha de diversos colors, pel que he vist. Vull dir que s'hauria de triar quina. No, sí. Pregunto, perquè aquí a vegades com donem aquestes coses tan percebudes, tan per normals o fins i tot com volgudes, i jo crec que
si has entès que era volguda, no és volguda.
No, t'ho deies però... com a anàlisi del que has vist, no, però llavors m'ha saltat perquè dic, hosti, jo la trobaré a faltar, la senyora, fixa't.
Però escolta,
si visquessin, ni té cuenta.
El conflicte evident també, que hi ha hagut entre Catalunya i Espanya i la crisi econòmica i tot plegat, ara ha decalitzat les coses. I d'una manera cada cop més clara, la gent vol, diguem-ne, anar cap aquí o anar cap allà. Solucions una mica més dràstiques. I això, des d'un punt de vista cromàtic o des d'un punt de vista dels símbols, es reflecteix en aquesta explosió d'estelades i de banderes espanyoles, perquè la gent s'està posicionant d'una forma més clara. I això ho dic només com a exemple dels problemes amb què es troba el PSC avui dia.
Començar a parlar amb Miquel Iceta i amb Joaquim Nadal, vaig per el que comentava el Toni Comín, que ell deia que sí, vaig per la línia que comentava el Toni Soler, que és la manifestació l'11 de setembre. Miquel Iceta hi anirà o no?
Ai, ho faré com el president Mas, no, jo no.
No.
No, perquè si no la convoco, si no puc estar al davant portant el d'això, no hi vaig. Ara, jo trobo esplèndid que hi hagi gent com el Toni Comín que digui, escolta, jo com vull aprofitar-la per defensar les meves idees, jo hi vaig. Ara, el PSC, que no és un partit independentista, no convoca ni vampiritza, per dir-ho així, una iniciativa que han pres uns altres. Des d'aquest punt de vista, i perdoneu, em va semblar més coherent el que va fer el president Montilla, que també es va trobar una manifestació feta per uns altres, recordeu com va anar. Hi havia una manifestació de l'Òmnium i el president de la Generalitat va dir, escolta, jo crec que convindria que fos el màxim d'unitària, jo hi vull ser, si us sembla, la presideix una senyera, i després ve la manifestació que s'ha convocat amb qui vagi tothom, no? I va aconseguir, jo crec, un esforç de transversalitat i d'unitat molt potent. Jo crec que aquest any s'hagués hagut de fer una cosa semblant.
Sí, però si la transversalitat ha canviat, s'ha mogut.
Bueno, tot es mou en aquesta vida, tot es mou.
Però bueno, alguns va... no tant.
No, sí, però hi ha una cosa, Toni Soler, aquella, la del 10 de juliol, hi van poder anar tots els presidents de la Generalitat i tots els presidents del Parlament, i l'encapçalava la senyera de tots. Aquesta no. Jo només dic que hi ha una diferència. Ara, aquest any potser no s'ha pogut, doncs què hi farem, no? Però llavors, jo dic, jo no aniré. Així com vaig anar aquella, amb aquesta no.
Ves que Àngel Ros no opina com Miquel Iceta, ell diu que sí que anirà a la manifestació per defensar l'autogovern de Catalunya, li pregunto a Joaquim Nadal, anirà a la manifestació?
Jo no aniré a la manifestació. Ho vaig dir fa molts dies, vaig dir que no podia anar-hi, que em semblava bé que la gent hi anés, i que des del meu punt de vista, molt personal, a mi em semblava que estava bé que aquesta manifestació hi anés molta gent. Una mica recordant les velles manifestacions unitàries dels anys 70 que aglutinaven la més absoluta transversalitat. Hi ha una transversalitat nova, segur. O sigui, que s'ha desplaçat l'eix en la societat catalana, és segur. Que aquest desplaçament de l'eix, si es converteix en la fractura que visualitza la bandera espanyola per un costat i l'estelada per l'altre, porta el país a una dicotomia de fractura, és evident. I, en fi, l'única cosa que jo no vull és que aquest país torni a caure en els errors del passat i que ningú no digui que aixeco la bandera de la por, eh? No fotem. Simplement vull que aquest país, que és la nació catalana, tingui el coratge i la capacitat d'entomar el futur en termes no de frivolitat, sinó de seriositat màxima. Què ens està passant? Una cosa molt greu. A tots els nivells. Econòmic, social i també de relacions amb Espanya. Com ho podem enfocar? Amb una mera declaració d'independència i a veure què ens diuen les institucions europees? Jo crec que no. Ara, què ens està passant? Tenim un dèficit brutal, brutal, de, precisament, interlocució amb Espanya, que era relativament fluida durant la transició perquè se'ns respectava, i ara se'ns ha perdut el respecte. Llavors, que hi vagi molta gent emprenyada perquè se'ns ha perdut el respecte, jo ho entenc perfectament. Ho entenc perfectament. Per què? Perquè a dia d'avui, ni els intel·lectuals, ni els polítics, diríem, de matriu castellana o madrilenya, no tenen el cap girat cap a Catalunya. El tenen girat cap a un altre costat. A lo millor miren Amèrica.
Bueno, jo crec que a Brussel·les, ara.
Bueno, entre altres coses, perquè estan lligats de mans i peus.
Ara, pobres, van mirant... No? Però, i el Bundesbank, sí, també, i tot això.
Que hi vagi l'Àngel Ros, que hi vagi el Toni Comín, que hi vagi...
Oh, l'Àngel no podia presidir.
La Montse Tura. En fi, tot em sembla
Perdó?
Bé.
No, que l'Àngel Ros, com els alcaldes que hi vagi, suposo que la presidirà.
Però
no,
vull dir que això, respecte a l'anàlisi que feia el Miquel, és impecable. O sigui, el PSC no la convoca, el PSC orgànicament no hi va, perquè hi haurà molts militants socialistes i sobretot simpatitzants i votants socialistes que hi aniran, jo no en tinc cap mena de dubte. I la patrimonialització d'aquesta manifestació és negativa, és nociva, i la concentració en la forma en què la convoca l'Assemblea Nacional Catalana, jo crec que esbiaixa la necessària transversalitat per plantejar justament la batalla duríssima dels mesos que venen. La manifestació no arreglarà la crisi que tenim. I, dit amb tota cruesa, i la independència, tampoc. La mala dependència, tampoc, eh? Uh-huh. Ara, som més dependents que mai dels quartos que són nostres i que administra Madrid i de les hipoteques que ens ha generat una mala política europea que està concentrada i dominada per Alemanya.
Són 8:45 del matí, amb Miquel Iceta, amb Joaquim Nadal i en la companyia dels tertulians dels dimecres, amb el Francesc Marc Álvaro, amb el Jordi de Juan, amb el Toni Soler i amb el Toni Comín.
Ara, em deixes dir una altra
sisplau,
cosa?
Sisplau.
Perquè el Jordi de Juan ha dit, diu, dona la impressió que en aquesta operació que s'ha fet en el PSC i en el grup parlamentari s'hagi decapitat definitivament tot un sector del partit. Aquí tens la visualització que en la intencionalitat del Pere Navarro, primer secretari del PSC, si no hi havia una cosa era, ara reconeixerem els catalanistes. Perquè la clau de tot el canvi és canviar la cúpula del grup parlamentari. Joaquim Nadal, Miquel Iceta, president de grup i portaveu, nomenats pel primer secretari, José Montilla, en el moment en què ell renuncia al seu escó i diu, i a mi em sembla, que qui millor pot portar aquest grup parlamentari en les actuals circumstàncies, un grup parlamentari que de 28 té 8 exalts càrrecs, o a Madrid o a Catalunya, són aquest senyor i aquest senyor. Molt bé, han passat un any i mig, quasi dos. Quasi dos. I el Pere Navarro diu, ara jo ho vull enfocar d'una altra manera. I haurà estat una operació de més o menys èxit. Però és legítima, jo no la discuteixo, jo puc pensar en el meu fur intern, si hagués deixat acabar la legislatura, potser les coses s'haurien fet millor que no pas ara. però no ho puc ni dir.
Però ho diu. No,
perquè...
Jo no.
No, jo li he de...
Som una estranya pareja amb això. Jo, és el nostre primer vol.
Jo li he d'atorgar al Xavier Sabater el benefici del dubte. És a dir, ho ha de poder fer.
No, però no només això, Quim, si m'ho permets. És que jo ara m'he trobat que em fan o catalanista o crític, a mi. No, i aquestes alçades. O sigui, com ho deixa, és que deu ser catalanista. Tota la vida sent el més espanyolista dels espanyols, i ara resulta que, com ja no és el portaveu del grup parlamentari, és que m'han tret per catalanista o per crític. I jo, que si algú ha demanat disciplina en el PSC en els darrers 30 anys, he estat jo. I per tant, jo crec que això...
Això ho puc certificar de quan era diputat.
I per tant, home, siguem una mica més rigorosos tots plegats. Ni el Quim l'han tret per catalanista, ni a mi per crític, ni al revés. I per tant, no és per això. Aquest canvi, probablement, la idea inicial és que s'hagués produït el gener. Però crec que en Pere Navarro va fer llavors una tria intel·ligent que va dir, escolta'm, jo vull saber com funciona l'executiva, com funciona el grup parlamentari, i després del primer període de sessions, doncs m'ho penso. I ara, que comencem el segon, fa el canvi. Per tant, aquí l'únic dubte és, no hagués estat molt millor fer-ho al principi, però ell precisament va voler veure com anaven les coses. Per tant, jo crec que no només és que tingui plena legitimitat per fer-ho, que només faltaria, que el van votar en un congrés, sinó que, a més, jo crec que tocava. Si es volia realment rellençar la idea d'un nou PSC, el grup parlamentari havia de canviar la seva direcció. I això no es pot confondre, no només per la voluntat del Pere, sinó per la realitat de les coses, com que hi ha un arraconament d'alguns dies, si són 28, si no ens ho acabem. Vull dir que allà feina hi ha per tothom. I llavors el que s'ha de demanar, com tota la vida, és que la gent pugui jutjar pels fets, per la trajectòria de la gent. I aquesta legislatura pot ser una mica arriscada des d'aquest punt de vista, perquè vés a saber quan durarà, no? No sé si aquesta direcció tindrà temps suficient. Ja m'agradaria que el tingués, perquè això voldria dir, entre altres coses, que s'esgota la legislatura, que és el que toca, no?
Toni Soler.
Bé, jo, com deia abans, els processos interns dels partits intento entendre'ls, i em sembla que en aquest cas un nou lideratge comporta canvis, ja ho he dit abans, i per tant a mi m'interessa bé saber què intentarà oferir el PSC a la societat catalana, que està tan orfe de propostes alternatives a la que està en el poder ara mateix, perquè de les paraules d'en Quim Nadal jo veig una mica de retorn al discurs de l'Estatut del 2006, anem amb una cosa unitària a Madrid, deixem que ens la tombin, un cop ens la tomben, lo poc que queda ho tomba el Tribunal Constitucional, anem a una manifestació, no ens fan cas, tot això ja ha passat. Ho vull recordar, ja ha passat. Ja ha passat i ha causat justament les derives que ara estem explicant. Per tant, jo no crec que el PSC es pugui permetre el luxe de tornar a oferir a la societat catalana el mateix discurs de l'època de Pasqual Maragall com a president. I no veig res més enllà d'aquest discurs, sincerament.
No, aquest és una... Jo accepto el repte que fas, perquè és veritat. Després de la sentència s'ha d'omplir el que abans se'n deia projecte nacional d'una altra manera, i també els que l'entenem federal igual. I a més s'ha produït una cosa que jo accepto, el país s'ha mogut, hi ha una sensibilitat potser sobiranista o independentista més gran.
Els dos països s'han mogut, I Espanya també s'ha mogut en una direcció que no sé si és la que vosaltres us agrada.
Els països haurem de discutir. L'altre dia vaig llegir una cosa del Puigverd que li deia a Espanya i a Catalunya que en nacions de sacarina, i una mica de raó ja tenia, perquè tot això es desfà molt. Però bé, sí, t'entenc.
Espanya també s'ha mogut en una direcció que no sé si és la que vosaltres us
agrada. I llavors jo crec que nosaltres hem de trobar una proposta federal forta que, és veritat, haurà de contemplar la possibilitat de que els catalans siguin consultats sobre el seu futur amb totes les possibilitats, i per tant també la de la separació, si ahir ho deia el nou president del grup parlamentari. Vull dir que ara el PSC no és independentista, i el PSC ha de proposar un nou pacte que permeti un projecte compartit amb els pobles d'Espanya. I és veritat, potser avui no el pot formular amb la fermesa, amb la rotunditat, amb un projecte acabat com ho feia fa 5 anys. L'ha de fer. Però això és el que farà. I jo crec que el que també seria molt negatiu és que alguns vulguin reduir, que és el que em fa por moltes vegades, el catalanisme a l'independentisme. Perquè llavors, efectivament, jo ja no és que en seré moderadament, com ahir un diari molt amablement ja em batejava, perquè com ara hem marxat, doncs ara soc catalanista moderat, això sí, però ja catalanista. Però és que si per ser catalanista s'ha de ser independentista, a mi em feu fora. Tampoc no passa res, m'han fet fora de molts llocs. Però, home, jo crec que no convé. Perquè el catalanisme s'ha de fer més gran, més fort, més ampli, no més petit.
Perdona, Joaquim Nadal ha de dir alguna cosa?
No, perquè el Miquel ho ha dit molt bé, però el repte del Toni Soler és evident. No hi ha cap retorn al passat possible. totes aquelles experiències que ja han passat i que han fracassat, han fracassat. Ara, en els nous plantejaments, més val que tots plegats siguem capaços de construir una alternativa que potser comenci per dir-li a la ciutadania de Catalunya la veritat de les coses, què és el que ens està passant, i no acabar de posar la qüestió en termes de dir és que si fóssim independents tot això ja ho tindríem resolt, sinó de dir, mira, expliquem què és el que no tenim resolt en la salut, en l'escola, en la vida quotidiana, en l'articulació territorial, en les infraestructures, en el funcionament ordinari de la vida de la gent que no pensa cada dia obsessivament en política, i construïm, cadascú des de la seva òptica, un nou panorama polític en el que quepiga tothom exactament igual, i que uns pensin això, en la legitimitat de la separació, i que altres pensin en la legitimitat de l'articulació federal. Però, en fi, la qüestió de fons no és el marc, sinó tot allò que ens passa als 7 milions i mig de catalans que vivim en aquest país.
Però és Marc.
A veure, s'han dit moltes coses i molt interessants. Jo estic d'acord amb una cosa que diu el Miquel, de que la narrativa de les crisis tendeix a exagerar les etiquetes i a vegades a distorsionar-les. Jo crec que no es pot llegir la crisi aquesta només en termes de catalanistes fora, no. És, jo crec que és més descarnadament clàssic, és un senyor que necessita fer-se un espai i fer-se la seva gent i el seu lloc, i que d'una manera, que aquí entraríem una discussió a fons si és la més correcta o no, decideix, diguem, apartar-ne uns i posar-ne uns altres, diguem. Després aquí afegim les narratives que vulguem, i també hi ha personatges que des de dins del PSC han afavorit més aquestes etiquetes, perquè vosaltres les traieu, però hi ha gent que sí que des de dins del partit també ho fa. Per tant, hi és tot a la vegada. És a dir, les narratives van per barris, eh? Vull dir, jo no sóc partidari de fer la lectura...
Però jo com això d'assenyalar amb el dit i posar...
No, però bueno...
De petit ja em van dir que
saps, això... Miquel, tu saps, Miquel, que el periodisme posa etiquetes i això sempre és discutible. Però bé, jo estic d'acord en que no és tan senzill com dir catalanistes amunt, catalanistes avall. És més complicat i és més descarnat. És a dir, un senyor s'ha de fer un lloc, un senyor que no té perfil, s'ha de fer un lloc, confia en uns, vol uns que no el tapin tant, etcètera, etcètera. D'acord, però com que estem parlant tota l'estona de dins i de fora del Partit Socialista i de la realitat, a mi em sembla que parlar del projecte del PSC en aquest moment és com parlar del projecte de tots els grans partits. És a dir, el que li passa al PSC és aparentment més greu i més dramàtic del que li passa a Convergència, però des d'un punt de vista, diguem, del problema és el mateix. És a dir, que el país o... una certa part del país, per ser més exactes, una part important del país o la part més dinàmica del país, s'està movent en una determinada direcció mentre els partits responen encara a paràmetres que són anteriors a aquest moviment. I llavors, com ho resol Convergència, això? Doncs Convergència ho resol quedant fora de joc, intentant no trencar, diguem, podríem dir, el seu invent, que era el que Pujol va definir com la puta i la Ramoneta. Que no es trenqui aquest invent.
El govern no hi va, però els consellers tenen llibertat per anar-hi. I el partit no hi va, i els militars tenen llibertat per anar-hi, ja està. Si és la perfecta ambigüitat.
Si em permets acabar. Però el PSC té... El PSC té un problema similar, el resol d'una manera diferent.
Sí, eh?
Que és que en el seu interior, també, té lleialtats molt diverses i té públics molt diversos, per això és un gran partit. I té el mateix problema que Convergència. Convergència ho resol anant-hi, parlant de la puta i la Ramoneta, i el PSC no anant-hi i coincidint, diguem, amb un festival intern. Bé, el problema és el mateix. I per obrir el focus, jo crec, i enllaço amb la reflexió del Toni, que el país està canviant, o una part dinàmica del país està canviant. És veritat, per ser justos i per no enganyar-nos, que no tot el país està canviant a la vegada, i que hi ha una part de gent que no participa de tot això. Bé, a mi això em preocupa. Com a persona que sí anirà a la manifestació i com a persona que sí vol realment un horitzó nou de més poder a Catalunya, em preocupa els que no participen d'això i entendre per què realment estem en una realitat molt diversa encara. Ara, per rebotar finalment amb el problema del PSC, jo crec que tornar, amb tot el respecte, jo crec que aquí sí que l'etiqueta és bona, que l'únic federalista que hi ha realment a tota la, diguem, península ibèrica, que és el Miquel Iceta, diguem, digui que el futur és el federalisme quan s'ha vist que aquesta via també ha fracassat, doncs, home, és que no n'hi ha de federalisme a l'altra banda, Miquel. És a dir, que tu has estat aquí aixecant una bandera molt lloable, has escrit papers sobre això, has intentat anar al partit, al PSOE, a vendre-ho, però no us l'han comprat mai. No, no. O sigui, és tanta fantasia com l'independentisme de demà a les 3 de la tarda. O més encara.
Això no és veritat, perquè els que fins ara eren federalistes per Espanya i en relació als pobles d'Espanya, ara ho són. Els hi agradi no en relació a Brussel·les.
Ara fas trampa. Parlàvem d'aquest federalisme. Per aquest en som tots els d'aquesta taula.
Doncs només faltaria.
No,
doncs
ja facis està. Trampa, home, que el públic és molt intel·ligent. No parlàvem del federalisme europeu. Parlàvem de l'altre, del que ha defensat sempre el Miquel.
Però què ha passat al Quebec aquests dies?
No.
Justament.
No fotis trampa.
En la relació entre Quebec i
Canadà. Fotis trampa, home.
El meu socialisme tampoc s'ha realitzat en el món, ni tan sols amb la Iugoslàvia, que a alguns els hi agradava tant. I per tant...
Amb les col·lectivitzacions del 36, Miquel, llavors.
Sí, però jo no hi era. I llavors, jo no he deixat de ser socialista, clar, és que això de dir, no, és que el teu ideal, com no és realitzable, canvia't i adopta el meu. Pues a mi no em serveix. Ara, no. Jo us volia dir una cosa, perquè deia el Francesc Marc, i probablement en part té raó, no? I home, els grans partits tenen el mateix problema, però amb una diferència. Al PSC els ciutadans li van dir, escolta, torna al vestuari i equipa't de nou i ja tornaràs a jugar més endavant. Però quan el problema aquest el té el govern de Catalunya, llavors sí que és de tots els catalans. Per tant, si el problema de Convergència, aquesta idea d'un president que voldria haver convocat una mani però no la convoca, voldria haver-hi anat però no gosa, però en canvi vol que hi vagi bé, o sigui, aquest fandango que fa tan difícil i que jo planyo els analistes polítics que han de treure l'entrellat, o ser un president de la Generalitat que va votar en una consulta independentista però ho fa mig d'amagat, no sigui dit, perquè llavors la seva vicepresidenta hi vagi i algú expliqui el que ha votat en públic, i tot aquest fandango, això és el que dona a la política catalana, bueno, probablement aquest encant i aquest interès que li dona, però potser una manca de solidesa i de serietat que en aquests moments és més exigible que mai, i per tant jo crec que s'ha de fer aquest esforç de reflexió que l'han de fer els partits, però particularment el govern s'ha d'aclarir què vol, com el que més depèn financerament i parlamentàriament del govern d'Espanya vol escenificar, a més, un enfrontament. Un govern que necessita que li donguin diners per pagar la nòmina i li diu macarra al ministre d'Hisenda. Això és el que no pot ser, jo crec. I, per tant, quan hi ha exigències de clarificació, que en el PSC hi són, i per això tenim un període de l'oposició que ha de servir per canviar equips, perquè jo recordo que el gran problema, a mi el que em deien fa 6 mesos, és que m'estava fent no només gran, sinó que jo he estat portaveu adjunt del grup parlamentari des de l'any 99 i des del 2003 del portaveu. No tocava un altre, que és que no hi ha altra gent, per tant, al tanto. Jo crec que els partits han de ser capaços d'aprofitar l'experiència, perquè efectivament, quins són els referents ara? Pues l'Stefan Hessel, que tothom sap que ha fet la primera comunió fa poc, i el congrés de l'SPD, el Helmut Schmidt, que també està a punt d'entrar a les joventuts. Doncs han de saber aprofitar l'experiència, però també s'han de saber renovar, i també han d'obrir espais a gent nova, perquè és que si no, efectivament, fracassaran amb l'intent de donar a aquest país nous projectes, nous horitzons i nous lideratges.
Són les 9 del matí, tinc un minut per anar a la publicitat, però abans li vull preguntar al Joaquim Nadal, d'aquí uns moments vindrà la presidenta del Parlament de Catalunya aquest estudi, la Núria de Gispert. Vostè va dir que no volia ser vicepresident del Parlament sense el vistiplau d'Higini Clotas. Sense que Higini Clotas no donés l'okay. Vist el seu discurs d'ahir, acceptarà el càrrec, senyor Nadal, o no?
De moment no, però quan l'Higini Clotas hagi dimitit i renunciat a l'escó, m'ho plantejaré en aquell moment. Però jo el que vaig dir és no es pot plantejar una operació i una oferta concreta a una persona si aquesta operació no està tancada. És a dir, jo no puc aparèixer de cap de les maneres com la persona que fa fora l'Higini Clotas. Ara, l'Higini Clotas se'n va, i se'n va no només de la vicepresidència, sinó que a més se'n va del grup parlamentari. D'aquí un mes jo m'ho plantejaré. Jo no penso deixar el meu escó, i em dec als electors de la demarcació de Girona. I si dic un mes d'Higini Clotas ha deixat l'escó i el partit em continua proposant com a vicepresident del Parlament de Catalunya, en aquells moments m'ho plantejaré. Ara, el que era implantejable era que jo digués accepto ser vicepresident del Parlament de Catalunya si l'Higini Clotas encara deia jo no penso plegar.
I
és que si no hagués plegat, l'operació esdevenia impossible.
Encara que plegui malament, emprenyat amb el partit, que tregui l'acte de diputat 32 anys després?
Em permeteu? És que jo vaig estar ahir parlant llargament amb l'Higini.
El rescat, Miquel Iceta.
No, és que tinc un encàrrec, seria molt dir, no? Però, bueno, primer, els oïdors no tenen per què saber-ho, per tant, els hi dic, jo sóc molt amic de l'Higini. Vaja, l'Higini és el millor amic que tinc en el grup parlamentari, per raons de molt de temps, i és amb el que celebrem els meus aniversaris a Menorca, perquè us feu una idea, no? Llavors, ahir vaig estar parlant amb ell, i l'Higini Clotas té una posició que jo crec que és fàcilment, es pot entendre fàcilment i d'una gran dignitat, no? Ell diu, escolta, el partit em demana que renunciï a la vicepresidència del Parlament i, a més, em diu, escolta, pots seguir fent altres coses. Diu, jo això no m'agrada, crec que no s'hagués hagut de fer així, però jo no em vull enfrontar amb el meu partit. I, per tant, jo renunciaré a la vicepresidència, però també a l'escó, perquè jo no em veig fent altres coses, jo tenia previst, i així ho havíem entès tots, que acabava aquesta legislatura com a vicepresident i me n'anava a casa. Llavors, ell, empipat està, perquè creu que s'ha fet una cosa malament amb ell, injusta amb ell, però diu, jo no vull trair dues lleialtats, una al meu partit i una altra al Parlament de Catalunya. A mi em van triar per ser vicepresident, si no puc seguir-ho sent fins al final, escolta, deixo també l'escó i això tindrà una conseqüència que afectarà aquesta taula, aquesta tertúlia, aquesta casa, i és que Antoni Comín, doncs, si ho vol i accepta, doncs es convertirà d'aquí unes setmanes en diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, ell el que diu és, escolta'm, jo el que no vull és que sembli que em quedo a canvi d'una altra cosa, perquè jo crec que amb la feina que he fet, doncs ja he fet la feina que tocava, m'hagués agradat acabar.
Si la idea d'ell era impedir que es visualitzés un conflicte d'ell amb el partit, no pot dir que ho hagi aconseguit.
No, com a conflicte i és des del moment que ell diu jo aquesta decisió la trobo injusta i no l'accepto, però, escolta'm, jo no em vull enfrontar amb el meu partit i, per tant, renunciaré al meu càrrec i renunciaré al meu escó. És el que és. Jo crec que els altres podem opinar el que sigui, no? I a molts ens sap molt de greu perquè el coneixem, perquè som amics, en el meu cas, perquè, a més, la seva trajectòria, el seu coneixement, vaja, no hi ha... En aquests moments és el diputat que porta més temps a la cambra i, a més, quan hem tingut, mira, el nostre grup, a mi això em va tocar a mi. Una vegada ens va tocar presidir una comissió d'investigació, precisament la de l'incendi d'Horta de Sant Joan, que era molt complicada, i li vaig haver de demanar, Higini, si et plau, presideix-la tu, perquè jo crec que una cosa tan delicada requereix d'una mà esquerra, d'un coneixement, d'una experiència que poca gent a la cambra, si és que hi havia algú més, podia tenir. I, a més, va demostrar que era així. Va fer una comissió d'investigació que va servir per investigar, que no va servir per altres coses i que, a més, se'n van desprendre conclusions que van millorar la seguretat dels bombers de Catalunya, no? Per tant, jo li estaré agraït sempre. I ell ha arribat a aquest moment, efectivament, de conflicte, en el que el partit, la direcció del partit, pren una decisió que l'afecta i que ell considera que és injusta. Diu, escolta, jo el que no faré és ara encastellar-me en el meu càrrec, jo renunciaré al meu càrrec, però també a l'escó, perquè no em vull quedar al Parlament fent altres coses, considero que això no s'hagués hagut de fer així.
Per cert, que ara el Toni Comín, que és un personatge extrovertit i que es mou i que
riu i que demana... No, quan ha dit això, diu que això suposarà que el Toni Comín les pròximes setmanes...
Si vol.
Ha quedat...
He dit si vol,
no ha fet cap gesta, ha quedat la cara petrificada.
Soc una persona molt reflexiva.
Petrificada, com efectivament m'ha dit avui, però...
Bàsicament reflexiva.
Però d'aquí fa un li preguntarem si ho acceptarà.
Inclús diria que sóc tímid.
Molt bé, fins i tot d'aquesta timidesa d'aquí un minut la trencarà per dir si acceptarà o no acceptarà. Acceptarà Toni Comín, d'aquí uns minuts ens diu si sí o si no. 9 i 6 minuts, ara he pogut comprovar, efectivament, l'extroversió del Toni Comín, perquè diu, ara vull parlar de lo d'abans. Dic, no, però abans de lo d'abans, deixa'm dir, sisplau, perquè allà, ara el que vol sempre el Toni Comín és seure on seguir jo, i no pot ser.
Llavors, tu vols Comín, un titular.
Home, efectivament. Seria, no, vull que m'expliqui la veritat. Un Comín, somni. Acceptaràs o no? O sigui, deixaràs de ser tertulià d'aquest programa?
I si accepto, no puc seguir?
No.
Un factor a tenir en compte, aquest, eh?
No,
un factor molt important a tenir en compte.
Sobretot pel que cobres.
Sobretot perquè això és una plataforma molt important. No, jo com el Quim, tu. D'aquí un mes...
Faria il·lusió,
no? Si efectivament l'Higini marxa, m'ho plantejaré, reflexionaré i decidiré, la decisió és meva i de ningú més que meva. Uns deuen preferir que renunciï i que no agafi l'acte.
No en conec cap.
D'altres deuen preferir...
Tothom l'espera amb candeletes.
D'altres deuen preferir que l'agafi. Parlaré amb molta gent, escoltaré molta gent i prendré la meva decisió.
Tu n'ho fert?
No em toca. És a dir,
toca.
A mi em toca.
Cert,
en principi, si jo no he fet res, diguem... i l'Higini marxa, l'endemà jo sóc diputat.
Efectivament.
Bueno, has d'acceptar, eh? Per això jo he dit si vol, perquè recordem-ho que això de ser diputat
no?
És d'acceptar.
Sí, tu sempre quan parles aquí, del Parlament...
Ja fa estona, la primera legislatura... Això m'han preguntat molts cops, el diputat i la il·lusió. Jo dic, home, la primera legislatura sí que et planteges la decisió d'anar a la llista o no, en termes d'il·lusió, sobretot perquè no ho coneixes, és la primera vegada, i en el meu cas doncs, hi havia raons personals que em feia molta il·lusió. El meu pare havia sigut, no havia pogut prendre possessió de l'escó, i havia... Un cop ja estàs allà, el que... les decisions ja no funcionen en base a la il·lusió, funcionen en base al compromís, a la responsabilitat, si puc anar a fer alguna cosa important allà o no, on puc fer més feina, si puc servir a la gent, si puc representar els ciutadans d'aquest país. Les decisions es prenen des del punt de vista de la responsabilitat, no de la il·lusió, i de la representació de la gent, no de la il·lusió.
Llavors la Giniclotes vindria de tertúlia aquí.
Llavors Giniclotes...
Si voleu algú que sàpiga de política... I si voleu algú... Perdoneu,
que insinues?
Escolta, perdona. Jo fos el Jordi, perdó, eh? No em demanen. Jo fos en Jordi Basté o fos un conductor d'un programa tan important com aquest, que ara no se m'acut cap, que hagués de triar algun per donar un to, diríem, de rigor, d'objectivitat, d'equanimitat i tal, no ho dubtaria. Ara no sé si es deixarà, perquè la gent també...
Però, fi, Carles Tomar, no?
No, jo suposo que, a més, segurament, doncs, voldrà una mica... Però vaja, no, ara ho deia molt seriosament. Vull dir, jo quan sento en algunes tertúlies, jo sóc un fan absolut, per exemple, de Lluís Foix. Ostres, a mi quan sents el Lluís Foix, veus una experiència, un criteri, un coneixement, bueno, sobre temes de política catalana i espanyola, amb els dits d'una mà, potser ens en sobrarien per trobar gent com l'Higini Clotes, eh? Ho dic així de clar.
Ara l'ho demans, l'ho demans.
Sisplau.
No, al fil del que deien tant en Francesc Marc com el Toni Soler... A veure, jo veig... I torno a la Mani, eh? Jo crec que potser la gent l'interessa...
Però si és l'11, com vols saber?
Més saber si vaig a la Mani que no pas si soc diputat, no sé com dir-t'ho. Perquè el plantejament és molt senzill. Si jo penso que hi ha un 80% de coses en comú amb la majoria de la gent que anirà a la manifestació i després hi ha un 20% que em separa, em sembla que la conclusió lògica... És anar a la manifestació.
Però té un lema, crec... la manifestació. Deixa de 80%.
Sí, noi, però...
El lema és Catalunya, nou estat d'Europa.
No,
exacte.
Aquí, llavors...
No, Toni, però aquí... Però és que, tu sembla malament que vingui Comissions UGT a la manifestació?
Em sembla perfecte.
I però sembla malament que hi vagi Iniciativa? I els exigeixes que siguin independentistes, que no, doncs a mi tampoc. Per tant, jo com...
No, però ell diu que vol que sàpiguin on van. Diu només el Toni Soler.
Jo també, és una manifestació independentista.
Jo no he anat mai a cap manifestació amb l'eslògan de la qual no estic d'acord. Jo és això que em dic.
Bueno, jo podria interpretar de moltes maneres aquest eslògan.
Sí.
Jo el que volia dir...
Bueno, si vols ser un estat com Massachusetts, diríem, aquestes coses que es diuen...
Jo el que volia dir és que... I ara veuràs perquè et dic el del 80% i el del 20%. Que és evident que després de la sentència, els que seguim considerant-nos federalistes, Francesc Marc, doncs ens hem de reinventar bastant de la baixa el federalisme. Perquè, per dir-ho molt senzill, fins aquell dia estàvem a Espanya perquè ho deia la Constitució, ja n'hi havia prou, per dir-ho així, perquè la Constitució tenia una legitimitat jurídica, la segueix tenint, diguem, però emocional, diguem, en el cor i el cap dels catalans, una legitimitat molt alta. Després d'aquell dia, i on sembla que és insuficient dir, no, els catalans estem a Espanya perquè diu la Constitució, no, els catalans, si seguim a Espanya, és perquè ho decidim. I, per tant, crec que el gran canvi que hem de fer els federalistes és incorporar la idea del referèndum, del dret a decidir, del dret a marxar, sense deixar de ser federalistes. Bueno, i, per tant, ni que sigui per això...
Toni, n'hi ha allà. És que no n'hi ha de federalistes, eh?
En tot
esteu
cas,
aquí tot.
Però és que jo no vull que els altres decideixin si ens quedem o no. Vull que ho decidim els catalans si ens quedem o marxem.
Si no tens interlocutor...
Però això ja ho decidirem, ja farem el dia que toqui el debat que correspongui.
A Europa sí que hi ha federalistes, i en canvi la Unió Europea no és un estat federal. Llavors nosaltres, perquè veiem que és molt difícil i que no sé què, hem de renunciar al federalisme europeu. O sigui, a mi la idea aquesta de dir...
El federalisme europeu és una federació d'estats.
Clar.
Una qüestió és
com Estats Units, com el Brasil, sí, com Austràlia, com Alemanya, que també són l'Ander...
Francesc Marc, tu has dit, és molt difícil...
I que com la federació d'estats també acabarà canviant.
Escolteu, bueno, això ho veurem perquè a Europa li costa més que a Espanya...
Jo vaig llegir un article del Rubalcaba d'abans d'ahir que el podria afirmar, i precisament em va semblar estrany que des de Catalunya endins, que estem parlant aquests dies de rescat,
ningú no en parlés. El País era, no?
Sí, potser per això.
Escolta,
però,
Francesc Marc, oi que...
No, perquè
que
com aquí no ho llegim tot.
Un argument que, de fet, l'has donat tu. La dificultat o no de l'empresa no és el que t'ha de fer decidir si aquella empresa és vàlida o no. Oi que tu admets que...
Pots estar 100 anys picant el cap de la paret.
No, però oi que tu admets que la independència és molt difícil i no per això deixes de ser independentista? Doncs per la mateixa raó, exactament la mateixa. Jo penso que el federalisme és molt difícil, però no per aquesta raó deixo de ser federalista. És a dir, no tinc clar que sigui més difícil una cosa que l'altra. I si tot és molt difícil, doncs tu intentaràs les teves horitzons difícils i jo intentaré els meus.
M'entens? És que el tema és, entre un plantejament... Jo m'he quedat amb aquesta pregunta quan sentia en Quim, no? I he parlat de referència històrica, de tendència a la divisió, no sé si has parlat de fractura, no sé si has parlat de fractura. Jo em pregunto, entre un plantejament independentista i un plantejament no independentista, no hi ha res al mig? És a dir, no hi ha un espai que sacralitza molt Antoni Comín sobre el federalisme, jo hi discutiria
potser
molt.
La paraula ara està gastada, ho admeto, eh? Una mandra infinita a molta gent.
Deixa'm
dir una altra cosa. I això que estic dient ara, no m'ho invento d'ara.
Ja m'ha piratejat la paraula.
Ara que
estava entrant, que no entrava. En cap moment.
Toni Comín fent de Jordi Basté, endavant.
No entro en el debat de què és federalista o no és federalista i la diferència entre federalisme i autonomisme, però a mi que no tinc aquesta preocupació obsessiva diària, quotidiana, per la política. Sí que em preocupa que la política esdevingui quelcom obsessiu quotidià perquè ens estem anant cap a una dicotomia. Tu parlaves de dicotomia, Quim. No hi ha un espai intermig i el que ha passat al PSC suposa que la contribució, que jo crec que és molt important del PSC, aquest espai intermig entre independentisme i no independentisme, desapareix? Aquesta és la meva pregunta, no? Al marge del que vol dir independentisme avui en dia, perquè jo crec que els estats independents cada cop existeixen menys. És a dir, els problemes que tu parlaves, Miquel, de financers de la Generalitat són els mateixos i més agreujats potser de l'Estat respecte als temes de la prima de risc.
Sí, el que passa és que, per això, perdoneu que parli un altre cop de l'article de l'Alfredo, però l'Alfredo deia, estem demanant a Europa que mutualitzi la deuda dels estats i, en canvi, a Espanya no mutualitzem el deute autonòmic, sinó que fem rescats. I em semblava un plantejament intel·ligent i que jo crec que des de Catalunya hauríem de... Ara, per respondre a la pregunta que feia Jordi, jo crec que el PSC ha de contribuir a aquest espai que tu deies. El que passa és que hem de reconèixer que això ha de ser una proposta política forta que encara no té formulada de forma molt precisa i això és la feina que ha de fer en aquests temps, però el paper del
alguns,
PSC...
Sí, alguns del PSC sí que la tenim formulada, perdona la petulància,
escolta,
eh?
Sí, no te la perdona, et defineix. No, acabes d'arribar, en termes històrics, el PSC tenia un projecte que jo crec que acaba d'alguna manera o que evidencia que s'ha de reformular absolutament després de la sentència del Tribunal Constitucional, que és del 2010. Escolteu, això és el que estic dient. I que agafa
però Ciutadans,
el PSC...
pel canvi, l'endemà de la sentència vam fer una proposta perquè no passés això, que és estar dos anys...
Sí, però Ciutadans,
en el
buit pel canvi,
total,
em reconeixeràs... Bueno,
que ja no existeix, s'ha dissolt.
Exacte, s'ha dissolt.
No, l'únic que et dic és que la proposta hi és des de l'endemà de la sentència.
Però el PSC, en tot cas, l'ha de fer seva...
Però estan en lent, estàs d'acord amb mi? Que portem dos anys sense projecte nacional identificable.
Bueno, però és normal, perquè
home,
el PSC...
És fatal, és normal, però és fatal.
No, serà normal, serà fatal, però la sentència va ser el juliol del 2010, el novembre del 2010 vam anar amb unes eleccions que van perdre de forma molt estrepitosa i ara estem amb el trànsit típic de partit que passa a l'oposició després d'haver-ho governat tot i necessita un temps per refer els seus plantejaments i els seus equips dirigents. I en aquest marc canvia la direcció del seu grup parlamentari per donar espais a nova gent. Home, doncs per favor, jo crec que amb això val la pena donar-li un aval d'esperança que després s'haurà de veure justificat o no pels fets. Això és el que estic dient.
Joaquim Nadal.
No, vaig al Jordi de Juan i a l'espai intermig. Per mi l'espai intermig és l'espai més desitjable. No en termes d'horitzó polític d'uns o altres des dels extrems.
Mm. Tothom es pensa que està en un espai intermig entre dues coses.
No, Toni, sí. Per mi l'espai intermig és el del respecte democràtic a les posicions de tothom, sense desqualificació de ningú.
Això és la prèvia, no és un espai.
Bueno, això és l'equidistància.
Això va sense dir.
No és veritat.
Relació a Catalunya-Espanya.
Puc acabar? Els espanyolistes més recalcitrants a mi m'insulten. I els independentistes més recalcitrants a mi m'insulten. I jo, no hi ha cap independentista a Catalunya...
Benvingut al club,
eh? Cap, d'acord. Però no hi ha cap independentista a Catalunya, per molt que es pensi o digui o cregui que ell interpreta i que encarna la realitat de Catalunya, que pugui posar al costat la seva trajectòria catalanista al costat de la meva i discutir, per exemple, respecte a les polítiques de llengua i els compromisos lingüístics, no a títol personal. En l'àmbit del meu partit, una trajectòria impecable pel que fa a la defensa d'allò que és essencial en la identitat nacional de Catalunya, que és la llengua. És a dir, o pels extrems, aquells que ho desqualifiquen tot, fins i tot, vulnerant els principis més bàsics del respecte democràtic, i construïm la prèvia de l'espai intermedi on tot, com deia el Miquel, fins i tot el dret a la separació, es pugui discutir raonablement amb respecte democràtic per tothom, i aquí hi queben els federalistes, i aquí hi queben els independentistes, i aquí hi queben aquells que creuen que ens hauria anat més bé d'una altra manera. Però o polim tot això, o els riscos són enormes, en un altre sentit, d'un altre tipus de fractura, que fa insalvable allò que és el tresor més gran de la societat catalana, si la compareixin, per exemple, amb altres realitats nacionals en l'àmbit de la península, sí. Que és que la pau social de Catalunya, un sol poble, durant anys i anys i anys, ha sigut un valor indiscutible.
És un quart i dos minuts de deu. M'ho mates breu, Toni Soler?
Que no estic d'acord en que per argumentar s'apel·li sempre al risc de la fractura. Això ho sento, però no hi estic d'acord. Posa't a dir, crec que hi havia més risc de fractura. La transició del que hi ha.
I es va salvar, justament.
Toni acaba d'escriure una cosa que es deia contra la unitat, en el sentit que ell demana,
sí.
Ell demana clarificació i diu, i em sembla, jo no estic d'acord, però vull dir perquè quedi clar, diu, em sembla que això de la transversalitat i això de posem-nos d'acord i entre tots ho farem tot és confusionari, diu ell.
Sí.
I en canvi, a alguns ens sembla que aquest trobar aquests espais és vital. Bueno, és un petit... Com diríem a Catalunya, no pateix, és un matís.
Perdona, si haguéssim anat seguint l'estela de la unitat en els anys 70, no hi hagués hagut transició democràtica i potser no hi hagués hagut estatut d'autonomia, senzillament el 79. O és que tots estàvem a l'Assemblea de Catalunya.
No, Convergència no. Precisament per això...
És una fixació, No, dir, el món no s'acaba amb Convergència.
Però, faci d'aquestes trampes.
No és trampa. És veritat. Jo el que dic és que precisament...
Un home intel·ligent com tu no pot ser tan demagògic.
Tan demagog com tu, perdona. Aquí demagògia, jo, la meva opinió, jo el que dic és que alguns dels que ens han intentat donar lliçons parlaven castellà perquè era més fino. Parlem en plata. I,
castellà
si diem...
a les cases n'ha parlat tothom, fins i tot ex-president.
Sí, sí,
per
sí.
tant, no entrem en aquest terreny, que és molt dolent entrar en aquest terreny.
Però,
perquè cadascú a casa seva parla la llengua que vol.
Sí, Francesc
Marc... Fins i tot ex-presidents de Catalunya.
Però no dona
lliçons... Cadascú a casa seva parla la llengua que vol.
Sí, però no dona lliçons als altres.
És un terreny que l'has tret tu.
No, però no dona lliçons als
altres. No és un bon terreny per argumentar.
Però no dones lliçons a ningú. Jo el que dic és que si diem... que va ser bona la transició en el sentit de que va promulgar, va permetre el pas a la democràcia, i llavors era bona la unitat i la transversalitat.
No hi havia unitat i transversalitat, bueno, hi havia franquistes de dojo.
Bueno,
entén-me, aquí va haver-hi una necessitat d'un canvi.
Però hi va haver una majoria molt àmplia que es va posar d'acord en fer les coses d'una determinada manera. Jo estic d'acord que 30 anys després has de poder buscar una altra majoria que faci un pas endavant i que, en tot cas, busqui una solució que doni resposta a una nova realitat. No et dic que no. Ara, jo et dic, per construir noves majories et caldrà construir des del consens, no des del dissens, des de la fractura i des de la polarització. I Francesc Marc, i perdona, perquè potser he fet alguna expressió una mica dura, però és veritat que en el PSC sentim, i jo crec que tu com a observador de la realitat, que moltes vegades a nosaltres se'ns posen proves i se'ns posen etiquetes i se'ns atribueixen intencions de forma perversa, esbiaixada i absolutament no corresponent al que ha estat la trajectòria del nostre partit a la seva executòria democràtica, social i nacional. I per això, a vegades, quan se'ns fan aquestes atribucions, i no estic parlant de tu en aquest cas, parlo en general, doncs la veritat ens dol molt. Com ens ha dolgut molt que ara es digui la nova direcció del grup parlamentari són menys catalanistes que els d'abans. Mira, del Xavier Sabaté, per parlar del president del grup, jo he après catalanisme. Xavier Sabaté, la gent de Tarragona, el coneix, va ser actiu en la lluita antifranquista i en la lluita cultural en defensa del català, i que ara resulta que li estiguin dient que és menys catalanista que el Miquel Iceta, no dic ja, que el Quim. Home, és una conya, i contra aquestes conyes, jo ho sento, em rebel·lo a vegades, potser no de forma adequada, però em rebel·lo.
No, jo amb això estic d'acord amb tu, Miquel, i això ho patim tots, li ho deia el Toni. A nosaltres, els que estem aquí i fem de periodistes, a la xarxa ens acusen de tot. Escolta, a mi m'acusen...
Sí, el Twitter és tremendo.
...de botifler perquè escric a Can Godó, que és un lloc on s'ha fet una ràdio en català i s'ha fet ara ja un diari en català. I m'acusen de coses... A tots ens acusen. I a mi m'acusen en unes webs que es diuen Por España i en unes webs que és La Independència demà a les 3 de la tarda.
Però tu deia, tothom està al mig dels seus dos extrems.
I les etiquetes ens cauen a tots.
I els extrems criden molt.
Ens cauen a tots.
Francesc Marc, però permetem un matís que estaràs d'acord.
Com a l'Eim Nosors, dic, contra el fanatisme, tots els fanatismes, el del que vol treure tancs al carrer també, contra tots els fanatismes. Però també diré una cosa, em fa molta por, però el fanatisme armat, el que té a darrere, diguem, poder financer, poder militar i un poder perquè hi ha uns fanàtics que cremen contenidors i també els hem d'empaitar, però n'hi ha uns que potser porten gorra de coronel. Alerta, eh? Vull dir que hi ha una asimetria.
Un segon només, que tens tota la raó, però fixa't, tu estaves parlant de coses que et diuen a tu, a mi, al Twitter, és fatal.
Diuen a tots.
Ara, en el PSC es tendeix a posar tothom en el mateix sac i estigmatitzar el PSC com a organització. I això és el que a mi em preocupa molt, perquè jo crec que lluny d'enfortir el catalanisme, això l'afableixi molt, però no només el catalanisme, sinó el propi país. I per tant, puc demanar disculpes si calia, a mi em revela molt aquesta idea de dir no, és que el PSC, com no és independentista, ja no forma part de la família.
Però jo crec que això ho diu una minoria, perquè
aquí, diguem, com a exemple,
són molts i... El Toni Soler també, en exercici del periodisme, som els que sempre hem dit i escrit que aquest país té, diguem, la necessitat de crear també un espai molt gran, i en aquest espai, evidentment, sempre hi ha de ser el PSC. I el que representa el PSC, que és una cosa també dinàmica, perquè tot és dinàmic, és a dir, el PSC del 78 no és el d'ara. Però una cosa que havia dit el Quim fa una estona, deia que el tracte entre Catalunya i Espanya el problema que tenia era de pèrdua de respecte. Permeta'm un...
I més cosa.
Que discrepi. Jo crec que és un problema d'injustícia, no de manca de
respecte. També.
És un problema d'injustícia, és a dir, de debò et dic, més bastant igual si a l'altra banda, 600 quilòmetres em respecten o no. Jo vull un tracte just. I aquest és el debat a Catalunya en aquest moment, és de justícia. De respecte o no respecte, això és una qüestió sempre molt subjectiva, perquè el que anava a vendre rentadores l'any 82 i l'estimaven més cara, doncs mira, t'explicarà una pel·lícula. Però el problema objectivable, i l'hem objectivat, per exemple, en el terreny econòmic i a vegades en el terreny cultural, on certament el PSC amb la llengua ha estat exemplaríssim, i això no ho hem discutit mai ningú, doncs això, ara ens trobem amb un tracte injust que s'ha posat de relleu fins i tot en les balances fiscals que va publicar una vegada, diguem, el govern espanyol.
5 minuts i arribem a les 4 d'hora. És que he d'anar a la publicitat. Avui crec que estem fent una tertúlia que val molt la pena escoltar, amb el Francesc Marc Álvaro, amb el Jordi de Juan, amb el Joaquim Nadal, amb el Miquel Iceta, amb el Toni Comín i amb el Toni Soler, amb una frase que deien al començament que m'ha agradat molt, que és: nosaltres som com l'estranya pareja i aquest és el nostre primer vol. M'ha semblat meravellosa, firmada per Miquel Iceta. 2:15 de 10 del matí, amb el Toni Soler, amb el Toni Comín, amb el Miquel Iceta, amb el Joaquim Nadal, amb el Jordi de Juan, amb el Francesc Marc Álvaro, incorporem la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. Presidenta, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Abans que res, una cosa que li toca de prop i que parlàvem, a vostè, Gini Clotas, li ha comunicat que plega com a vicepresident del Parlament o no?
No. Sí. He parlat amb ell, hi vaig parlar ahir i he parlat aquest matí.
I
no, no m'ho ha comunicat.
No.
Li he trucat per preguntar com estava. La Gini està, jo diria que trist, per com han anat les coses, i he sentit una mica el que es parlava abans aquí, i crec que la Gini té un gran sentit institucional i li va saber greu que d'alguna manera el partit confongués la disponibilitat que té de determinats càrrecs i la no disponibilitat d'altres, com és el càrrec de vicepresident del Parlament.
Si Gini Clota renuncia, com va el procés de substitució d'un vicepresident parlamentari?
Doncs de la mateixa manera com es va fer en la Constitució del Parlament, es proveeix la vacant mitjançant una votació secreta i per paperetes. Llavors, igual que se'l va nomenar amb ell i van ser molts diputats els que li van votar, no només els del seu partit, en aquest cas doncs hauria de passar el mateix.
Com a president del Parlament, li molesta aquest joc de cadires?
Home, jo no diria que em molesta. Em sap greu a nivell personal perdre, si és el cas, el senyor Clotas. Però molestar-me en el sentit, no.
No. Si Gini Clotas plega, i en el cas que es comenta Joaquim Nadal s'hi presentés,
s'haurà de votar, però no només entre els diputats del PSC, sinó tots els 135. Tothom, per entendre'ns, votaria Nadal?
Bé, això no ho sabem. Jo crec que el procés és que la Junta de Portaveus es trasllada la vacant, de suposada vacant de vicepresident, i després els grups parlamentaris han de parlar. Estan acostumats a parlar, no?
Bueno, jo crec que parlen menys, sempre és la meva obsessió, parlen menys del que haurien, jo crec que...
Bé,
perquè
però
a vegades només
cas...
parlem directament a la Junta, i com la gent sap, la política moltes vegades s'ha de portar més treballada.
És molt,
no?,
més de passadissos
i
que no de reunions.
I s'hauria de parlar més, però sí, es parla, clar.
I en aquest cas s'ha de parlar.
Segur.
Trobarà a faltar a Miquel Iceta o no?
Sí, ell ho sap. Ui. És una persona que té molt bon criteri, que té una ironia que m'agrada, però que sap la seva funció molt bé.
Carai.
No, bueno, jo, com ho ha dit la presidenta, no puc més que agrair-li, però és veritat que jo crec que les institucions, un està per defensar els seus criteris, però també per defensar la institució. I llavors, home, doncs s'ha de respectar la presidenta del Parlament, s'ha de respectar la mesa del Parlament, la Junta de Portaveus és una institució de la cambra, i per tant, sense renunciar en absolut al pensament, les posicions, els interessos de cada grup parlamentari, però jo crec que s'ha de posar una mica aquest plus, perquè d'això en surt guanyant la institució i també el prestigi del teu grup, diguem-ho clar. Si un grup és capaç de guanyar majories i de vegades de convèncer altres que potser a l'inici no tenien aquella posició, doncs home, aquell grup, tothom diu, està ben representat, no? I jo he intentat, la veritat és que potser m'ha costat, com he estat molt de temps, al final m'he pres una mica, però en fi, però jo crec que val la pena treballar així, francament. I també s'ha de dir, la presidenta ho facilita.
I què tal en Joaquim Nadal?
A mi m'agradava. Com a cap de l'oposició. Parla amb en Quim Nadal, doncs, fa molts anys que ens coneixem. I tant en el seu paper de conseller d'Obres Públiques com el de cap de l'oposició, que no ha estat aquesta la primera vegada, sinó altres, ens hem entès i també té un bagatge polític important. Per tant, a mi el canvi, a nivell personal, em sap greu. I a nivell polític, de moment també. No puc dir que no, perquè jo no conec quina estratègia ni quina manera de fer política tindran els que els hi substitueixen. I respecto totalment la decisió del Partit Socialista en aquest sentit, perquè només faltaria que no la respectés, però a meitat d'una legislatura em sap greu.
Un comentari, senyor Nadal?
No, home, jo agraeixo com a Miquel les paraules de la presidenta, i deixeu-me afegir que la sola sensació que es contraposa la figura de Gini Clotas a la meva em produeix un mal de panxa brutal. Perquè li tinc a Gini Clotas no la mateixa amistat que a Miquel, perquè són trajectòries diferents, però em tinc per amic de Gini. I li tinc un respecte en la seva trajectòria com a vicepresident que, en fi, que durarà tota la vida. I si mai passés això que ara es diu, jo seré un aprenent, a part d'un aprenent fugaç, perquè quan s'acabi aquesta legislatura jo deixaré de ser diputat, segurament. Però la incomoditat és manifesta. D'aquest tema no en voldré parlar fins d'aquí un mes, segur, amb ningú. Perquè no...
Escolta, em permeten una última pregunta, senyor Nadal i senyor Iceta, els deixo marxar i llavors ja ens quedem amb la presidenta del Parlament de Catalunya. I és sobre la imatge que des de l'extraradi de la política es té en aquests moments del PSC. És a dir, de molts sectors, de molts pensaments, que això està molt bé, i diran, no, això està molt bé, però la percepció aquesta de que, per un cantó, on és Carme Chacón, per un altre cantó, aquest grup de catalanistes, com es diuen, liderats en aquests moments per Àngel Ros, que si el sector del Pere Navarro, si el sector de Miquel Iceta, parlar del sector de Miquel Iceta, com Miquel Iceta ara resulta... No, que era el crític, que resulta que aquest any, abans d'ahir, era el crític i el catalanista, quan abans precisament era tot el contrari. És a dir, les primàries del PSC, les properes primàries del PSC, han de ser d'una vegada per totes per acabar amb aquest fraccionament del Partit dels Socialistes de Catalunya, almenys a ulls de l'extraradi polític del partit?
Mira, les primàries del PSC han de servir només per una cosa, que és per triar de la forma més oberta, més àmplia, més participativa possible el futur candidat a la presidència de la Generalitat. Si la forma com es fa, el nivell de participació que hi ha i el candidat o candidata que surt ajuden o no a resoldre algun d'aquests problemes d'imatge externa, des de fora cap endins, del PSC, està per veure. Està per veure, no ho sabem. Hauria d'ajudar, sí. El temps ens hi ajudarà, no n'estic segur del tot. Perquè depèn, fins i tot, de la pròpia conjuntura política i de si el president Mas doncs té la idea d'anticipar eleccions.
Quim, estàs d'acord amb mi que hauríem de servir també per bastir un projecte alternatiu a l'actual govern? Les pròpies primàries serveixen per construir el projecte i que la participació de la gent a les primàries contribueix a construir el projecte tant des del punt de vista del projecte social i econòmic com des del punt de vista del projecte nacional.
El projecte no es construeix a cop de conjuntura. Ni a cop de processos electorals.
Però aclarir-lo.
Sí, però l'ha de construir el partit des d'ara mateix. Des del Congrés, des dels documents del Congrés. És tota una evolució.
Però les primàries hi ajudaran.
Realment, senyor.
Jordi, deixa'm dir. Tu dius, ahir en algun moment, quan parlàvem de la situació que s'havia produït, hi havia qui deia, ja està, una majoria fixa posició, es blinda i deixa arraconades les minories. I jo vaig fer una apel·lació a les minories dient, escolteu, jo que també m'he sentit minoria en el meu partit, tot i que he acabat sent candidat a la presidència de la Generalitat l'any 95, el que dic és que si existissin unes minories, com que cada minoria és una minoria en ella mateixa, Joan Ignasi Elena, Àngel Ros, Montserrat Tura, Ernest Maragall, Antoni Castells, Joaquim Nadal, vols anar posant noms? Si cadascun d'aquests no articula una alternativa també dins del PSC, el PSC és la majoria congressual més totes aquestes sensibilitats que no tenen una majoria al darrere o no la tenen orgànicament establerta. I aquesta és una de les debilitats del projecte. Ara, és la pintura de la realitat tal com la tenim.
Per què deia que volia que probablement serà la seva última legislatura i que probablement deixarà de ser diputat?
Perquè jo sóc, després de l'Higini Clotes, el diputat més antic de la cambra, i per tant, per les mateixes raons, un dia o altre, i aquesta és una decisió personal, jo voldré prendre la decisió de dir que no em torno a presentar. Quin dia ho faré? No ho sé encara. Però un dia ho faré. No pas per jubilar-me, eh? El dia que diu, aquest el dia que deixi de ser diputat es jubilarà. No, escolta, jo tinc 64 anys, però em sento molt actiu i amb moltes ganes de fer coses. Jo seguiré opinant, seguiré intervenint, seguiré fent política, i a mi em va l'acció i el pensament i la reflexió. Ara tindré més temps pel pensament i la reflexió i per escriure, segur que sí. Però jo abandonaré l'acció, que és el frec a frec amb la gent, el contacte amb la gent. Al carrer. Jo he sigut 23 anys alcalde. El carrer és l'essència de la política. Jo quan era alcalde deia, ai de l'alcalde que es tanca en el despatx i no va als bars. Qui diu, als bars allà on sigui, no? En els passejos o les places públiques. Però és que els bars et xiulen les orelles si no hi vas.
I si vas també?
No, si vas no.
Avui a la cara.
I a la barberia, i a la barberia també.
Aviam, Miquel Iceta, sobre el que comentàvem de les primàries.
Mira, jo no em vull atribuir mèrits, però devia ser dels primers que vaig parlar d'això de les primàries ja fa temps. El que passa és que sempre he dit que, com quan copiem, en aquest cas, o ens inspirem en França, convé que ho fem amb tot. I recordar que el Partit Socialista francès, a part d'organitzar unes magnífiques primàries, va fer un esforç de renovació ideològica i programàtica. I això, per exemple, ha permès que ara, quan Martine Aubry s'està acomiadant de la direcció del partit, la gent li fa un reconeixement especial. Ella va anar a les primàries i va perdre, però és que no només va fer això. No només va promoure les primàries, sinó que va promoure la reflexió i l'actualització del pensament. I jo crec que el PSC això també ho necessita i que una cosa no ha de substituir l'altra. És a dir, les primàries han de servir per agitar el debat, les persones tenen idees i aporten idees, però la reflexió s'ha de fer molt més àmplia que aquesta, la de fer el conjunt del partit, i això també és una tasca urgent.
Senyor Miquel Iceta, senyor Joaquim Nadal, ha estat un plaer rebre'ls avui, escoltar-los en aquesta tertúlia. I com estranya parella i el primer bolo, celebro que hagi estat en aquest estudi. Moltes gràcies, repeteixo. Que vagi bé. Bon dia i molta sort.
Bon dia, especialment als oients.
Molt bé, efectivament, que són els que ens donen el lideratge. 18 minuts per les 10 i ara tornem de seguida, aquí al Món RQ, amb la presidenta del Parlament de Catalunya.